a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si tingués un martell, picaria al matí, l'hora baixa i el vespre per tota la terra. Si tingués un martell, el faria servir per avisar del perill entre germans i germanes. Seria el martell de la justícia. Una cosa així cantaven anys enrere Peter, Paul and Mary en aquella cançó If I Had a Hammer, una cançó de lletra senzilla i aparentment ingènua que es va convertir en tot un himne de justícia social i d'amor fraternal. Eren altres temps? If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening over this land, I'd a hammer out of danger, I'd a hammer out of warning, I'd a hammer out of love between my brothers and my sisters. Oh, martell és la paraula polisèmica d'aquest capítol, una eina essencial en l'evolució humana. No hem fet cap entrevista de veure un martell pneumàtic, però és bastant habitual sentir-ne un quan passeges pel carrer o mires la tele a casa teva en la finestra oberta. Aquesta cançó que sentim de Peter, Paul and Mary ha tingut moltes versions i en general hi ha hagut unanimitat en quant a la interpretació de la lletra. No va passar el mateix amb aquesta de Queen. Hammer to Fall, de Queen, una cançó de 1984 que va escriure Brian May i que el grup britànic va interpretar en tercer lloc en el mític concert Lo-Fi després de Bohemian Rhapsody i de Radio Gaga. Es va especular molt si el martell del títol i la idea de caure tenia alguna cosa a veure amb el final de la Guerra Freda pel símbol comunista de la falç i del martell, i també se va dir que xerrava de la guerra nuclear i que la idea d'esperar que el martell caigui volia dir que tant una època com l'altra podien tornar en qualsevol moment. Però Brian May, amb el temps, va aclarir que la lletra tractava sobre la vida i la mort i estar preparats per la mort, que és part de la vida. I xerrant de martell, en el sentit literal de l'eina, hem pensat que avui era un bon dia per recordar les recomanacions que ens va fer aquí Lluís Mas en el programa de la paraula polisèmica clavar. Si heu de clavar una tatxa amb un martell, parar orella primer de tot, apuntau bé la tatxa.
Apuntar una tatxa no és més que deixar que la tatxa s'aguanti tota sola per poder retirar les mans i evitar els cops en els dits. En quant a la tècnica, si feien servir tatxes de ferro per clavar damunt fusta, el primer que farem és amb dos dits agafar i apuntar la tatxa fins que aquesta quedi clavada damunt la superfície i no se mogui. En aquest moment, els cops en el martell seran més forts i hem d'arribar a que la cabota quedi totalment enrasada en la superfície, evitant copetjar la fusta. També hi ha una tècnica important per evitar que els cops patinin en el martell, i és tenir aquesta eina neta. Hem d'agafar un paper de vidre, posar-lo damunt d'una superfície plana i fer passar la part en la que copetjarem fins que quedi neta. Així ens evitem que es rovell o es greix o un resta de pintura o el que sigui, fan que els cops falli. Important que els cops sempre vagin en direcció perpendicular a la superfície. Si no, si aquests estatges són de fusta, se doblegaran. En quant a les estatges que s'han de clavar a la paret, solen ser de ser. I aquestes no se dobleguen, se rompen. És important posar un lentes de protecció a l'hora de clavar la tatxa a la paret. La tècnica és la mateixa, intentar que la tatxa estigui perpendicular, petits cops en el principi fins que s'apunti, fins que quedi apuntada, i després rematar en cops més potents.
Hi ha un martell que no té forma de martell, d'aquest de clavar tatxes, que és l'artefacte constituït per una bolla de ferro que està unida a un cable de fil d'acer que tanca en forma d'ansa i que els atletes llancen en una modalitat d'atletisme. Ara ja vos sona. I dit així, pareix fins i tot senzill, però imaginam que implica molta tècnica, també molta força i molt d'entrenament. Pedro Ximenis, atleta del Club Pegasos, campió de Balears de llançament de martell. Com estàs? Benvingut.
Hola, moltes gràcies. Amb ganes de començar la nova temporada.
Molt bé, molt bé. Quan comença? Quan comença?
Si tot va bé, començarem ara ja aquest mes. Hem començat els entrenaments i les competicions a partir de desembre.
Molt bé. Idò, parlem amb un home que ha agafat el martell d'atletisme, no s'altre, i l'ha llançat a pràcticament 45 metres, 44-91 metres, que se marca que en Pedro Ximenis va aconseguir en guanyar el campionat de Balears de l'any 2025. Ja du 6 títols consecutius. No sé si recordes aquest dia, Pedro, des 44-91. Quines sensacions tens en el moment de llançar el martell just abans de que surti disparat?
I va ser una sensació un poc estranya, perquè en els campionats autonòmics normalment tenim 6 intents per intentar fer la millor marca possible i justament el vaig aconseguir en el primer, que va ser el llançament que vaig anar més relaxat, que tenia zero pressió, vaig dir que surti de la gavi, que caigui on hagi de caure i ja començam a entrar en competició i si se pot, després ja intentar millorar i quan més relaxat va, sempre és quan surten millor les coses. Després és veritat que vaig intentar ficar un poc més de canya, ficar una marxa més i les coses tècnicament no van sortir bé, però bueno, el manco me queda amb aquest primer llançament que va anar bé.
Que bé, 44-91 metres. I com comences tu en el món de l'atletisme i sobretot que te du a especialitzar-te en el llançament de martell?
Pues tot va començar per un esport familiar, diguem. És a dir, mon pare i la meva germana havien fet atletisme des de petits i jo des de ben petit ja estava per la pista d'atletisme en el velòdrom de Sant Moix i allà va ser on vaig començar a fer atletisme amb 5-6 anys i a poc a poc jo sabia que el meu no era únicament córrer. I també el meu cos ho deia, no estàs fet per córrer, i vaig començar amb els llançaments, vaig començar fent llançament de pes i llançament de disc, i a un campionat de Mallorca me varen dir, Pedro, ja martell, t'agradaria fer-ho? I dic, i per què no? I una cosa que va començar sent com una prova per provar i a veure què surt, me va agradar i a poc a poc vaig seguir fins al dia d'avui que m'estic especialitzant únicament en aquesta prova.
Que bé, i tu deies, el meu cos també deia, jo aquí puc fer una altra cosa. Quins són els elements clau per fer un bon llançament i dedicar-se en aquesta modalitat, Pedro?
Jo diria, lògicament s'ha de tenir força, perquè sense la força no és fàcil moure aquest artefacte que pesa 7 quilos, però també se necessita tècnica, coordinació, moltes hores d'entrenament, concentració mental, també. Això, el que he dit quan vaig tenir el campionat, has de tenir molta relaxació mental en aquell moment per poder llançar el millor que puguis i, sobretot, això, coordinació.
Ja, i aquesta coordinació com se treballa? Perquè, clar, deies 7 quilos de martell i aquest moviment circular que feis a dins la gavi, que és espectacular. Com se coordina tot això?
amb moltes hores d'entrenament. La gent se pensarà que únicament feim llançaments i llançaments i llançaments, però per això només suposa a lo millor una cinquena part del que serien els nostres entrenaments. Després tenim molts entrenos de mobilitat de totes les articulacions, exercicis de força, lògicament, i també exercicis de velocitat, salts, transferència de força, força aplicada, que és intentar imitar el llançament, però amb diferents elements més pesats, perquè després a l'hora de llançar se mos faci una mica més lleuger, i anar coordinant tot això i anar fent diferents planificacions segons l'estat de forma en què ens trobàvem en cada moment i l'objectiu que cercàvem en el moment de la temporada.
Molt d'entrenament, això està clar. Sempre són 7 quilos de martell? Sempre pesen el mateix?
En el cas dels homes, sí. Per les dones serien 4.
I si fas martell també fas disc o una cosa no inclous l'altra?
És molt complicat, perquè les tècniques són completament distintes. En el martell feim girs, poguéssim dir, un poc més damunt nosaltres, mentre que en el disc, a part de que pesa únicament 2 quilos, vas molt lluny del cos, és únicament un desplaçament, no estan girant sobre ells mateixos, sinó que s'acerca moltíssima més amplitud.
I sabem que el llançament d'esmartell, i ho veiem, que és molt espectacular, però no és una disciplina tan mediàtica com altres proves d'atletisme. A tu que t'hi dediques, Pedro, creus que se necessita més visibilitat i com se podria aconseguir, sobretot?
Això és la pregunta que tenim sempre. És una cosa que costa bastant. De fet, quan tu vas comptant que fas algun tipus de llançament, no només martell, la gent inclús ens arriba a demanar si això és atletisme o no, perquè la gent se pensa que atletisme és únicament córrer, votar i poca cosa més. Sí que és vera que tot l'esport necessita més difusió. Per sort, a dia d'avui, a Balears, estem començant a treure atletes de ressò, i també les categories menors, cal dir que venen bastant fortes, així que esperem que en uns anys se pugui millorar tot, però en programes com, per exemple, aquest mateix o els esports, la secció d'esports i vetres, que de cada pic ens estimen donant, que donen més visibilitat en el món de l'atletisme, jo crec que amb això ja estem fent una petita passeta i d'aquí cap en band.
Que bé. Idò, companys d'esports, donar-li molta canya, nosaltres avui ho feim des d'entre avui i demà, que crec que també és molt interessant des d'altres programes que no siguin esportius, poder xerrar d'aquesta gent que fa aquests esports tan fantàstics i tot el que suposa. Perquè deies, aquest dia de rècord, aquest primer llançament estava, d'acabar-se fer aquest pràcticament 5 metres, estava tranquil, però t'has de preparar, no?, psicològicament per fer front en els entrenaments i aquestes proves, Pedro?
Sí, la veritat és que sí. Per sort, tinc una molt bona comunicació amb el meu entrenador i a vegades el meu entrenador, bé, a vegades no, quasi sempre, me fa de psicòleg, perquè, lògicament, no m'ho puc dedicar a això en el 100%. Tinc una feina a part que també té els meus problemes que sempre arrossegues. I, clar, arribar a un entrenament després d'un dia molt dur de feina és difícil afrontar-ho, però això, amb el meu entrenador, sempre intentant cercar quin és l'objectiu del dia, què és el que hem de fer i a partir d'allà afrontar i tirar cap endavant. I a les competicions, el mateix. Sempre xerrar amb el meu entrenador abans de competir, focalitzar i cap endavant.
I ho podem dir a l'audiència, Pedro, que nosaltres avui xerrem amb tu com a atleta llançador de martell, però que estàs fent el doctorat de química a Polònia, que això és molta feina, molt d'estudi, molt d'esforç també físic d'un altre tipus, no? Però també és molt d'esforç físic i mental, i està bé contar-ho també per entendre l'esforç que feis supletori per poder anar assolint marques com aquesta de Balears. 6 anys consecutius tenim en Pedro Ximenis, campió de Balears de llançament de martell. Els teus reptes, ara deies aviat, començarem. Els teus reptes quins són ara, Pedro?
Uf, aquesta temporada, sí o sí, millorar la meva marca. Ja la barrera dels 45 metres puc dir que la tenc, però sí que hi ha una barrera que m'agradaria assolir, que és de 50, per què no? Xerrar amb el meu entrenador crec que se podria aconseguir. I reptes així, campionats autonòmics, sí o sí. El campionat nacional individual en la categoria absoluta és bastant difícil arribar. Hauria de batre el rècord de Balears, fer marca personal per molt de metres, hauria d'arribar fins als 60, cosa que encara està bastant en fora. però sí que per sort tenim els estudiants universitaris, per sort, també podem accedir a campionats d'Espanya únicament per estudiants universitaris, el campionat d'Espanya universitari, que també té molt alt nivell, i això sempre motiva per intentar fer les millors marques. Així que aquests serien els reptes principals, juntament de poder millorar el màxim possible.
Molt bé, i estan segurs de que ho aconseguiran, Pedro Ximenis, atleta del Club Pegasus i campió de Balears de llançament de martell. Avui, que martell és la nostra paraula polisèmica, han tingut el plaer de xerrar amb ell. Pedro, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Martell és la paraula polisèmica d'aquest capítol i un company de l'equip del programa, Anton Oliver, el dia que feien pluja d'idees de continguts, va dir: «Sabíeu, per cert, que un dels gegants d'Inca du un martell a sa mà?» Segur que Miquel Pieres, cronista de la ciutat d'Inca, en sabrà explicar per què.
Què se van fer l'any 1995? Perquè en aquell moment a Inca estàvem en plena crisi descalçats, indústria anava tancant fàbriques des dels anys 80, i com per revitalitzar el món descalçat, com per dir que això no s'ha de perdre, el món com de tenir unes figures tradicionals que representin els sabaters. I van vestits, certament, com a dos sabaters artesanals. Ell, el sabater, du una boina pel cap, una camisa ratxada, un bon davantal blanc i un típic bigotis d'aquells sabaters de final del segle XIX o principi del segle XX, i en sa mà esquerra d'un martell, un martell de sabater, i en sa mà dreta d'una sabata. En canvi, ella du una brusa negra, una falda ratxada d'uns colors que apareixen com a morats, també d'un davantal blanc, i en sa seva mà, amb una mà, vull dir, d'una agulla, i en sa altra mà du un capdell de fil, que són elements bàsics per poder fer una sabata. Un capdell, agulles, un martell. I el martell que du el sabater és el típic martell dels sabaters, que se diu un martell redó, perquè el cap del martell que du el sabater és redó, no és quadrat. Això que li diuen la cabota, la part més gran del martell, és completament redona. En canvi, la pena, que és la part oposada, aquesta, en el martell del sabater, és un poc més allargada i com un poc ondulada. I els sabaters empleaven aquest martell per picar la pell, per picar les soles, per clavar tatxes, no? Perquè les sabates ara estan totes aferrades en coles o de sistemes químics o amb elements químics. En aquell temps s'aferraven en tatxes i amb una cola que s'elaborava de forma manual que se deia seral. Per exemple, els sabaters en son martell el agafaven el martell, i també, si una pell tenia una mica de regruix, posaven aquesta pell damunt un bigalot, que és una peça de fusta grossa, i allà li pegaven cots a la pell amb aquest martell, no? Topaven la pell perquè la pell se n'és suavitzant. L'origen d'aquest gigant i aquesta giganta sabaters que tenim a Inca des de 1995 el devem a qui era regidor de festa l'any 1994. Antoni Mangol se va posar en contacte amb un grup català que se diu Els Tradicionaris de Gràcia, que està a Barcelona, i a partir d'aquí va encarregar a una gegantera, en Àngel Juglar, també de Gràcia, la construcció d'aquests dos sabaters, d'aquests dos gigants sabaters. Varen començar a fer-los en el seu taller l'any 1994, i el febrer del 95, els dos sabaters i el martell que du el mestre sabater varen ser aquí per febrer. I s'inauguraren, varen fer el seu primer ball el maig de 1995. Perquè aquests gegants sabaters, aquests sí que són mòbils. En canvi, els més antics són immòbils, no se moven. En canvi, aquests sí que són els típics gegants que porten les colles de sabaters i per amunt i per avall, i rodant i ballant. I aquesta és la història dels sabaters d'Inca.
Mandamento sobre tu sonrisa rota, yo te la compongo, que soy zapatero. Que soy zapatero remendo, que soy zapatero, que soy zapatero remendo, que soy zapatero, que soy zapatero remendo.
Tres ràdios, coneixement.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz. Este día tan sombrío, cuéntame al oído.
En el nostre cos tenim un martell, és un dels tres ossets de l'oïda mitjana que completen l'enclusa, l'estrep, i que és imprescindible per la nostra capacitat auditiva. Anem a saludar el doctor Julio Rama, que és metge especialista responsable del Centre Integral d'Otorrinolaringologia, el CIOS de Juaneda Hospitales. Com està? Benvingut.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Gràcies per ser amb nosaltres. Espero no trobar-me molt quan torni a dir otorrinolaringologia, que sempre és una paraula una micona complicada. Doctor, li sembla que situem primer de tot què és exactament el martell de l'oïda i quina funció té de dins el sistema auditiu?
Bueno, pues el martillo es uno de los huesecillos que se encuentran dentro del oído medio, que se encargan de transmitir el sonido. Uh-huh. Evidentemente, no es un martillo que clava, sino que es un martillo que nos ayuda a afinar el sonido. Se llama así porque tiene una forma de martillo, tiene un mango, que es la parte que se pega a la membrana timpánica, al tímpano, y que permite ese juego de transmisión del sonido. El sonido, cuando nos entra dentro del oído, rebota en el tímpano, que es una membrana, y al estar adherido el martillo, empieza el mecanismo de transmisión del sonido. Uh-huh. Y tiene una cabeza, que sería donde clavamos el clavo en un martillo convencional, que sí, es la parte que se une al siguiente huesecillo del oído mediante una articulación diminuta, que se une al yunque, que es el siguiente huesecillo del oído medio, que se encarga de ese mecanismo de transmisión de la onda sonora. Estamos hablando de huesecillos de un tamaño minúsculo, trabajamos de una manera muy fina y muy delicada dentro del oído. Estamos hablando de huesos que van desde el estribo, que es el más pequeño, que es el último, que son unos 3 milímetros, pues hasta el martillo, que vienen a ser como unos 6 o 7 milímetros de tamaño, para que nos hagamos a la idea un poco de la magnitud.
Clar, és que és minúscula, sí, ara que el sentim el doctor, som més conscients de lo minúscul que és, i aquests tres ossets fan feina plegats, el martell, l'enclusa i l'estrep, o com mos ho vàrem aprendre de petits, pràcticament el martell, el yunque i l'estribo, no? Fan feina tots tres junts, sempre han d'estar tots tres Perfectament, no? Perquè la nostra capacitat auditiva sigui correcta.
Sí, efectivamente. Son huesos que están conectados el uno al otro de manera consecutiva, el martillo al yunque y el yunque al estribo, y se encargan de hacer una transmisión de la onda sonora, que es un sonido, a transformarlo en una energía mecánica mediante ese movimiento que se produce entre las articulaciones y transportarlo al oído interno, a la cóclea o caracol, donde realmente reside la audición, y transformarlo en una onda de unos líquidos que se acabará transformando en una señal eléctrica que será la que llega al cerebro y nos permita escuchar. Estos huesecillos producen realmente un mecanismo de amplificación del sonido. No es que sencillamente lo transmitan, sino que es un mecanismo tan afinado y tan bien hecho que nos permite amplificar el sonido. Estamos hablando de que los huesecillos amplifican el sonido mediante este mecanismo de transmisión, mediante un intercambio de superficies, que aproximadamente estamos hablando de unos 30 a 40 decibelios de amplificación del sonido. O sea, es un mecanismo muy pequeño, pero súper eficiente, que nos permite alcanzar los niveles auditivos que tenemos.
¿Quins problemes de salut poden afectar aquests tres ossets que dèiem, i especialment el martell?
Pues todo lo que pueda afectar al oído medio. El mecanismo más clásico pues son las otitis. Las otitis, se acumula un líquido dentro del oído medio, que es una cavidad donde están estos tres huesecillos articulados. El martillo, como habíamos dicho, es uno de ellos, y son mecanismos que dificultan la transmisión, el movimiento de estos huesecillos al estar con líquido o moco, y por tanto ese mecanismo de eficiencia disminuye y eso nos produciría una pérdida de audición. También se puede producir otitis crónicas como colesteatomas, que es una inclusión de la piel que puede erosionar los huesos y terminar de romperlos y por lo tanto romper esa cadena de transmisión del sonido. Puede haber también, por ejemplo, por traumatismos severos en la cabeza, que se produzca una dislocación de la articulación, por ejemplo, del martillo, y que produzca una disminución de esa función de transmisión del sonido. Puede haber también diferentes malformaciones de la forma de los huesecillos que hacen que el mecanismo de transmisión no sea perfecto, o que estén incluso fijos y no tengan esa capacidad de movimiento que permita amplificar el sonido y tener esa ganancia auditiva por el mecanismo de transmisión dentro del oído medio.
¿El vertigen es una patología habitual?
Pues sí, la verdad es que es una patología súper frecuente. Nosotros en nuestra consulta es algo que vemos todos los días, pero no es un problema tanto del oído medio, sino que es una función que reside en la parte posterior del oído interno.
I de patologia que també ve de la nostra oïda, que no ho pareix, no? Pareix que ha de tenir un altre problema, però en el final és l'oïda, l'origen a vegades d'aquestes patologies, com per exemple el vertigen. Nosaltres avui xerram amb el doctor Julio Rama, que és otorrino, que és el responsable del Centre Integral CIOS de Juaneda Hospitales, aquest centre dedicat a otorrinolaringologia. Avui dia se fan servir tècniques molt avançades. Doctor, com se poden diagnosticar i com se poden tractar les alteracions de l'oïda mitjana?
Sí, és una tecnologia de la que disponemos en el Centro Integral de Otorrinolaringología. Hoy en día lo que hacemos son otoendoscopias, que miramos el oído con unas cámaras que nos permiten una visualización perfecta de todas las estructuras, lo que nos permite afinar mucho los diagnósticos. Después tenemos diferentes tipos de audiometrías para poder valorar esa función auditiva, que nos ayudará a determinar si esas pérdidas de audición podemos hacer algo incluso quirúrgicamente para ganar audición si detectamos algún problema en alguno de estos huesecillos. Contamos también con lo que se denomina impedanciómetros, que son instrumentos que nos ayudan a medir la presión dentro del oído medio. La presión dentro del oído medio tiene que ser igual que la que tenemos fuera, es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando buceamos o volamos. Sí. Y después también podemos también realizar diferentes pruebas de imagen en conjunción con el servicio de radiología, escáneres, resonancias especiales muy específicos del oído. Aparte, hoy en día hay multitud de avances, como por ejemplo en la elaboración de prótesis con diseños muy estructurados para tratar este tipo de patologías, o incluso implantes de oído medio que sustituyen esta función auditiva y nos permiten recuperar la audición sin ser demasiado agresivos sobre el oído medio, o en oídos medios que tienen una patología que no podemos tratar de manera directa, pero que sí que podemos encontrarle la resolución de esa pérdida de audición mediante la colocación de implantes o prótesis dentro del oído.
És impressionant també com avança la medicina, de la mà de la tecnologia, i hi ha una cosa que sempre, sempre és important, eh? Passin els anys, que és la prevenció. Jo ara deia aquí en els companys, vaig entrevistar, o avui entrevistarem en el doctor Julio Rama. Voleu que li demani alguna cosa? Sí, sí, lo d'aquests bastones per fer-nos netes orella és tan dolent com diuen, a veure. Quins hàbits recomanaria, doctor, per protegir la salut de la oïda, per evitar danys en aquesta estructura tan delicada?
Bueno, pues así en general, pues podríamos a lo mejor pues determinar pues cinco quizás aspectos así un poco básicos o generales, sin mucho orden, digamos, científico, pero con más orden práctico. El primero de todos, por cuestión de difusión general y de cultura general, es lo que me has comentado anteriormente, los bastoncillos.
Sí.
Ese es el primer punto. Sí. No deben usarse. El oído se debe limpiar por fuera con una toalla. Es suficiente. La cera es un mecanismo que produce la piel del conducto auditivo externo. Es algo natural, que incluso tiene una función protectora. No es patológico tener cera. Lo que pasa es que si se acumula mucha cera, evidentemente genera molestias, y eso te debe hacer ir al médico para retirar esa cera o valorar exactamente cómo está el oído. Pero si se introduce cualquier cosa dentro del oído, podemos producir auténticas catástrofes. Yeah. Podríamos estar relatando, desgraciadamente, muchas cuestiones al respecto. Entonces, el oído se limpia por fuera sin necesidad de hacer nada más. Otra cuestión importante de cara a prevenir problemas en el oído. El oído está conectado a través de un tubo con la nariz. Todo lo que sea mantener nuestra nariz despejada nos ayudará a que la presión que comentábamos antes dentro del oído medio esté mejor equilibrada y, por tanto, el oído funcione de una manera mejor o más cómoda. Entonces, cuidar la nariz sería un segundo aspecto.
Vale.
Un tercer aspecto que también se conoce mucho de cultura general es la exposición al ruido. Nos debemos proteger del ruido intenso. Nuestro oído medio tiene unos mecanismos que bloquean esta transmisión del sonido que hemos comentado, que permiten bloquear esas articulaciones y no transmitir un sonido demasiado intenso para no amplificarlo y dañar el oído interno, pero tiene un decalaje de tiempo. Y eso nos debe hacer protegernos frente al ruido, porque además es una susceptibilidad genética. Hay gente que es muy susceptible al ruido y, por tanto, va a tener un daño en su oído interno que no va a ser reversible. Entonces, la función preventiva ahí es fundamental. Otra cuestión importante sería la hora de realizar vuelos o bucear. Todo lo que sean cambios de presión atmosférica muy intensos y rápidos. Eso nos debe hacer pensar que no debemos volar o bucear si estamos, por ejemplo, muy, muy acatarrados.
Yeah.
Y un quinto punto sería la precaución con el agua. No está de más que después de una época de baños intentemos secar el oído, incluso con un secador a distancia para quitar el resto de humedad e intentar que el agua salga del conducto auditivo externo. Y con esos cinco puntos yo creo que cubrimos un poco todos los mecanismos de prevención que podemos tenir sobre l'oïdo.
Que bé, que bé. Idò, avui ja anem acabant, doctor Julio Rama, però pensava en el martell, que és la nostra paraula polisèmica d'avui, que esto és tan petit, ja mos ho deia, mil·limètric, però que és essencial. No sé si li fa també reflexionar sobre la complexitat i la precisió del nostre cos, del cos humà.
Sí, desde luego. Somos una maquinària increïblement hecha. Estamos hablando de mecanismes tan finos, tan pequeños y que nos permiten tener toda esta funcionalidad, que es algo que sí que nos debe hacer reflexionar. Son mecanismos muy, muy complejos y a la vez muy, muy afinados. Estamos hablando que es que realmente son, en concreto el martillo y el resto de los huesecillos, son piezas de relojería.
Sí, sí.
Nos permiten entender, pues, desde un susurro a una sinfonía, a un grito lejano, estamos, la verdad, que francamente bien hechos.
I no mos deixem de meravellar, efectivament. Doctor Julio Rama, que és especialista en otorrinolaringologia, que és responsable del centre coordinat de Juanera Hospitales, moltíssimes gràcies, de centre integral, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona i haver estat tan didàctic, sobretot. Gràcies.
Un placer, com sempre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Aniano Costa Mariner, benvingut a Ivetres Ràdio, com està?
Hola, què tal, com estàu? Bé, bé.
Nosaltres també molt bé, i avui estem aquí estirant de la paraula polisèmica martell. Jo, si a vostè li dic martell, que li ven el cap, primer de tot.
Ui, moltes cosetes, un parell de coses segures. Una, el martell, que se sona on la barqueta de Talamanca està amarrant per el passatge, per els clients, i l'altre, un poquet més dur, per si va, manteniment dels barcos.
Ah, ja, manteniment dels barcos, que això du feina i feina i són necessaris martells i més eines, no?
Anirà, no? Sí, hi ha alguna massa de vez en quan, si n'hi ha que calafetar.
Idò, nosaltres avui hem pensat en Aniano Costa Mariner, justament per aquesta primera excepció del martell a Eivissa, aquesta zona d'esport d'Eivissa, on les barques de Talamanca van i venen cap a Vila diàriament. Quantes vegades?
Moltes. És una de les coses de l'empresa que mai he volgut veure, encara que som jo els que posa els horaris. El primer del matí sortim a les 9:15 i el darrer a les 12 des de Vila. O sigui, imagini, no param. Cada 15 minuts, quan és temporada alta, i si no, cada mitja hora. Però ara, com que tenim més servici, pues cada 15 minuts.
Mare meva, això és com un bus de línia, però que funciona, que no falla mai, no?
1932, el va començar el meu avi, l'abuelo, i seguim.
I seguim.
El que el cuerpo aguante.
Sí, sí, no, i aguanta, i aguanta. I com se li va, com se li va acudir, no es vuelo dir, escolta, que podríem posar una barqueta que anàs i tornàs.
Pues res, el meu abuelo, el meu avi, no? En l'any 32 ell tenia barcos que anaven a Formentera a buscar marès i arena, i quan s'anava cap a Formentera s'enduia grava i ciment, coses de construcció per Formentera. Entonces, els fins de setmana hi havia molta gent que volia anar a la platja de Talamanca. És que era la platja més propana, diguem, en el centre. Hi havia Figueretes i platja de Mossa, però allò quedava molt lluny, molt lluny. I amb la barqueta acusava el que era la bahia d'esport, com fèiem actualment, i ens deixava, diguem, ella plana. Ella plana ho deixava allí, ho deixava a Talamanca. I la gent cruzava a l'altre costat, peu, que són 4 minutets. Ara són 4 minutets. Antes era menys, però estàvem més prop. Hi havia un autobús, però aquest autobús, clar, quan anava per les feixes, era molt complicat. Quan pujava la mà, allò es desfeia i no podia passar autobús. I entonces la barqueta portava el fin de setmana, dissabte i diumenge, gent que volgués anar a la platja. Sí, i així va començar.
I així va començar. I ara quantes barques tenen?
Bueno, ara estem associats amb Transmapi.
Sí.
I jo encara segueix tenint les 3 embarcacions de tota la vida.
Sí.
Bueno,
sí.
Falta una, la Virgen del Mar, però queixa per raons ja molt antigues i tampoc portava tanta gent, es va llevar del servici. Entonces n'hi ha el Playa Talamanca, que és de 1960, el Playa Illa Plana, de l'any 62, i el Corso, l'últim que s'ha fet, de 1988.
Molt bé.
Entonces, n'hi ha 3 embarcacions que donen servici. I ara estem apoyats per Transmapi, ells tenen més embarcacions, comptant com més barcos, i podem fer de servici molt millor per donar aquest servici als clients.
Que bé.
En el Pau Martell.
Sí, sí. I aquestes embarcacions més antigues, vostè que deia que Martell també me recorda l'eina, i en el manteniment han de tenir molt de manteniment. O les cuiden molt bé diàriament, o també requereixen molt de manteniment, no?
Sí, intentem, insistir, se pot fer poc manteniment, més que res, que no, que sigui tot bé per seguretat. I en l'hivern és quan tenim que lijar, rascar, preparar els motors. I entonces aquí sí, allí entren els martells.
Ja.
Algun clau, alguna punxa,
sí, sí, sí.
Alguna coseta que està malament i està a posar nou o reparar el que està bé.
Sí, sí, sí. I amb tots aquests anys de servei, és que vostè ha estat al capdavant o formant part de l'empresa familiar, ha vist l'evolució d'esport. És un d'esport segurament que més ha... Jo diria que més ha canviat, encara que tenim la mateixa imatge, pràcticament, quan som a Eivissa, però és un port que ha canviat molt.
Ha canviat molt. Jo veig algunes, o algun client que m'ha fet arribar alguna fotografia antiga. Aquest matí hi havia un senyor que va fer el viatge amb els seus pares i justament aquest matí l'estava ensenyant i es veia la barqueta, és Virgen del Mar.
Sí.
I estava amb el meu tio Benjamín, el germà del papà.
Sí, sí,
sí. I ell feia de mariner, era un vídeo petitet. Ell estava fent la maniobra en la primera barqueta, la Virgen del Mar, i dic, sí, sí, és el meu tio, germà del papà. Sí. I gent... Tinc molt de carinyo, la veritat, molt de precio.
Sí, sí, però sí que ha canviat molt i han canviat molt també els clients, la tipologia de clients.
Sí, anant canviant... Venia molta família, la zona de Talamanca, eren els hotels, eren de 2 i 3 estrelles, no hi havia un luxe enorme i eren tot familiars. Ara la zona de Talamanca és una zona VIP i són hotels de 4 i 5 estrelles, el qual familiars ja no eren tants. Eren més adults, diguem, no? De 20 i pico anys, 30 i pico, 40, 50. Però hi ha aquells garrits que venien de 9 i 10 anyets, que estaven als hotels de la platja de Talamanca, ja no es veus, no en els hotels. Ja, són molt cars per familiars.
Sí, i tant. I ara jo estava pensant que deia d'aquesta zona VIP i d'aquests hotels amb aquests iots enormes que se posen allà a Eivissa. Si a Naniano Costa li deien que prefereix un iot d'aquest o una barca de barques de Talamanca, que diu?
Una barqueta de Talamanca i com molt, 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 un lleutet. Sí. Un lleutet petit, que quan més petit, com que tens de sortir a pescar, quan te dona gust, no t'has d'obligat, que no sigui massa gros per poder-lo fer ràpid, net i anar-te'n a casa teva.
Sí,
i les barques és una feina, però ja és una forma de vida, total. Perquè ara he complit 70 anys i la veritat, ja estic a gust. Avui comentava amb aquest senyor, amb aquest client, que és suís, ve de Zúric, m'ho comentava. Dic, però vostè encara segueix treballant? Dic, jo, m'agrada. El moment que no disfruti amb ell, ja tinc l'edat d'haver-me jubilat.
Sí, tant.
Però és que ho passa molt bé, la veritat. Sí. És increïble els moments tan agradables quan arriben clients de fa anys o que els seus pares, com avui, que m'han fet veure aquest vídeo, te recorda la barqueta, si no era jo, doncs jo fa ara estic allí 57 anys.
Ja me diràs.
Entonces, claro, ves molta gent de petita que està creixent i tenen les seves pròpies famílies. I això és molt, molt d'agrair.
Sí, sí que ho és, sí que ho és. I ara també pensava que vostè du la mà a l'ADN, perquè és Aniano Costa Mariner. No s'escriu Mariner en barra final, sinó amb ve i accent, però ja du, se pronuncia igual, ja duia la mà a l'ADN.
Sí, pareix que sí, pareix que tenia que estar a la mà. Pareix que tenia que estar a la mà. El meu pare havia estat pescador, havia estat sempre en la mà, després va estar en les barques, i ha sempre estat en contacte amb la mà. Tota la família Benjamín ha estat en contacte amb la mà. Després ja les següents generacions pues, han anat canviant. Alguns han sortit per fer altres coses, quizás millors, no sé. Jo em vaig quedar-me aquí perquè el meu pare i els dos tiets que tenia, en Daniel Costa i en Joan Costa, germans del papà, ells es jubilaven i volien, bueno, vaig fer-me càrrec jo. I la veritat és que no canviaria ni un moment. Ha hagut de tot ha hagut, però és increïble. Estar allí, la vista que tenim de la gent, o sigui, d'Eivissa, del port, encara que hagi canviat,
Ja,
encara me'n record quan en el 69-70, quan estàvem allí treballant a la barqueta i per la nit, quan era l'època dels hippies, jo vaig batiar allà on hi ha el faro d'entrada, el Vermell, quan surts d'aquest estribó a la dreta, i jo li deia allí l'Hotel Mil Estrelles, perquè allò estava ple de gent, des del principi fins al final, dalt i baix, gent allí gegant, gent jove, que havien, per no tenir que anar a Vietnam, s'havien escapat cap a una illa que no poguessin localitzar-los massa, i van venir aquí, els primers hippies va ser per aquest motiu. Universitaris que no, els pares, amb un poquet pudiente, podien treure'ls dels Estats Units perquè no els cridassin per anar en aquesta guerra tonta, van venir aquí i aquí, bueno, molts van créixer, van quedar, van portar amics, que els amics també es van quedar aquí, van començar les feines de hippies, perquè és que tenia sous, vale, però és que no tenia que buscar-se, no podia estar constantment en el que el teu amic li podia donar. I així van començar a fer cosetes de mà, manuals, coses d'aquestes. I la veritat és que va ser temps molt, molt, molt guapos.
Sí, sí. I mil estrelles que tenien damunt d'escap.
Damunt d'escap, sí. Molts de sòmits que per, dic, mira, per mal estar d'uns governs que fan guerres, no poden estar que teu amb la teva família.
I ho podem recordar cada dia, això, Aniano. I avui la paraula martell mos ha duit fins aquí, fins a es martell d'Eivissa, però sobretot fins a les barques de Talamanca i a fer aquesta xerradeta amb Aniano Costa, mariner. Aniano, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte i per molts anys esperem. Gràcies.
IB3 Ràdio és memòria.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan?
Això va de clàssics, eh? Han començat amb Peter, Paul and Mary, hem seguit amb Queen i ara anem acabant a ritme de The Beatles. Bé, mos queda sa cançó de Baixar Barrera. Amb aquesta curiosa cançó titulada Maxwell Silver Hammer, escrita per Paul McCartney, que no va agradar massa a la resta de membres de la banda. De fet, Ringo Starr la va qualificar com la pitjor de totes. Narrava la història d'un estudiant de medicina que anava matant gent, bé, sa seva lota, sa seva professora i el jutge, que el jutjava amb un martell de plata. Va dir Paul McCartney que simbolitzava els revessos que te dona sa vida. Martell ha estat sa paraula, o sa paraula polisèmica d'aquest capítol, que avui hem fet amb n'Andrea Sánchez en el control tècnic, que vos pareix si anam en es principi, no des capítol, sinó des història, per arrodonir ses excepcions de Martell.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Manuel Calvo, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia, professor de prehistòria a la Universitat de les Illes Balears i coordinador del Parc Arqueològic Puig de Sa Morisca. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per ser convidada.
Al revés, gràcies a tu per ser-hi. Avui que hem triat la paraula martell com a paraula polisèmica, si a en Manuel Calvo li dic martell, que li ve en el cap primer de tot?
El primer que me ve és un martell normal i corrent, com vos ve a tots, no? Sí, després comença a pensar una mica i ho relaciona amb tota la feina que nosaltres fem i en l'arqueologia, doncs sí que ja me venen moltes coses que se poden dir d'aquesta paraula i de com va ser empleada aquesta eina al llarg de la història.
Sí, sí. De fet, jo pensava en martell com a eina. Ha de ser un símbol de progrés, no?, a l'evolució humana.
De fet, probablement és la primera eina que l'ésser humà va utilitzar. Tenim algunes evidències de ximpanzés i de les primeres espècies humanes, Homo habilis, que probablement la primera eina que ells varen emplear va ser un martell. En realitat no era un martell, era una pedra, però que l'empleaven per picar, bàsicament per rompre fruits secs i sobretot per rompre els ossos, per treure el moll que hi ha a dins els ossos, que era una cosa que té moltíssima energia, no? Per tant, l'evolució humana està directament relacionada amb les eines que les diferents espècies humanes han anat creant, i el martell, aquest martell senzill, que és només una pedra, pues seria la primera de totes.
Sí, 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 i tant. I destacaries, no sé si te ben escapa, o en el teu voltant, o que hagis estudiat, alguna troballa relacionada amb un martell o amb una eina similar?
Bueno, no, aquí a les Balears no hi ha aquestes fases tan antigues, no? De fet, els primers martells se troben només a Àfrica, que és el lloc on hi ha les primeres evidències de les primeres espècies humanes, no? Però hi ha llocs molt famosos, com per exemple Old Dubai, que és probablement un dels llocs on s'acuna de la humanitat, i les primeres eines que ja troben, doncs, són només pedres que els han pegat un cop i que té un cantell i que serveixen per amartillar, no? I aquí, per exemple, a Atapuerca. A Atapuerca, sí, sí, podríem trobar algunes de les eines. De fet, hi ha una espècie de martell destral, que és molt famosa, que se diu Excalibur, sí, no? Li van posar el nom d'Excalibur, i que està trobada a un lloc on se varen trobar molt de restes humanes allà depositades, no? Per tant, no només s'havia utilitzat com una eina, sinó també com un símbol de la comunitat allà a Atapuerca.
Ja, i vosaltres teniu l'ull acostumat, però quan excavau jaciments,
Hi trobau restes d'aquestes eines o d'una pedra que se podia fer servir com a martell? Com distingiu un material prehistòric, un martell, per exemple, no? D'un altre objecte? No sé si amb això també se va aprenent.
Moltíssim, moltíssim. De fet, te diria que la gent que estudia, els arqueòlegs que estudien aquestes primeres eines de somohàbils i tal, necessiten molt de temps i molt d'ull per saber distingir-les. I moltes de vegades no se distingeixen només per la forma que tenen, sinó que se comparen totes les pedres que hi ha, se miren les dimensions, se miren els pesos i se veuen certs patrons de cops que ells li van pagar per poder identificar aquestes eines tan senzilles. Penseu que són pedres que solen ser especialment fortes perquè no se'n rompin tant d'una i que només els han pegat un o dos cops perquè sigui més fàcil per agafar-la. I aquestes primeres eines eren molt, molt, molt senzilles, però a la vegada ens varen ajudar molt a evolucionar com a espècies, perquè ens varen permetre augmentar la capacitat d'explotar recursos que abans no podíem explotar, entre altres, pues, el moll dels ossos, no? Que va ser un element importantíssim per al desenvolupament del cervell humà.
Sí, sí, i no anàvem desencaminats quan pensàvem amb en Manuel Calvo, doctor en prehistòria arqueòleg, i amb aquesta paraula martell. Clar, un martell que va evolucionant també amb els anys i en la història, amb els descobriments, l'edat dels metalls, per exemple, com va evolucionant l'edat de coure, de bronze o de ferro?
És que probablement picar i tear són les dues coses que l'ésser humà ha hagut de necessitar des del principi i segueix necessitant, no? I ara hi ha serradores que tallen molt i martells pneumàtics, que, però al final fan la mateixa feina, només ha evolucionat la tecnologia, no? I per tant, sí, quan se va passar de la pedra i se varen descobrir les tecnologies dels primers metalls, doncs, òbviament, hi varen començar a fabricar martells, primer de coure, després varen aprendre a mesclar el coure en l'estany i varen aconseguir bronze. Ni el coure ni el bronze són metals que siguin molt forts i, per tant, quan piques s'acaben deformant, però després a Anatòlia, cap a l'any 2000 abans de Crist, varen descobrir el ferro i aquí sí que hi va haver una gran evolució i el martell, i les espases també, però el martell se va convertir en una eina essencial per tot, per poder construir, per poder construir cases, fer vaixells, etcètera, etcètera. Per tant, és una d'aquestes eines que ens han acompanyat des de fa quants milions d'anys.
Sí, 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 efectivament. I mentre vaig xerrant, vaig veient realment la importància històrica i evolutiva d'aquesta eina. I els arqueòlegs feien servir martells o martellets en el treball de camp?
Els arqueòlegs no. Els arqueòlegs no perquè normalment fem feina a jaciments i la sedimentació que hi ha no és molt forta, no? I empleem pinzellets i aquestes coses. Però els paleontòlegs, els qui cerquen i troben i excaven fòssils, moltes vegades els fòssils estan ficats dins la roca, no? De fet, un fòssil ja s'ha tornat fòssil, ja és roca, no? Uh-huh. I, per tant, per separar el que és el fòssil de la roca, pues, clar, ells necessiten uns martellets per anar a poc traient els fòssils. Igual que els geòlegs també, per agafar mostres de roques, pues, utilitzen uns martells metàl·lics molt especials. No? Per tant, segueix sent un element que serveix tant per construir, jo què sé, cases, com per fer alta recerca a un jaciment.
Sí, 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 sí. Això que no mos hem posat a xerrar amb un cirurgià, però segur que també hi ha qualque instrument
segur,
de precisió aquí, en el nostre cas.
Seguríssim que sí.
Sí, sí, sí. I escolta, Manuel, que fa un home com tu, que fa un arqueòleg com en Manuel Calvo abans d'anar a dormir? Nosaltres sempre ho demanam en aquesta hora per la gent que mos escolta en directe quan són quasi les 11 de vespre. Algun costum que ens doni idees per dormir bé?
Bueno, estar tranquil. Aconseguir tenir una vida tranquil·la, cosa que cada vegada és més difícil, no? Jo la veritat és que m'assec molt, molt d'hora i tot el dia no turn, no? Per tant, a partir de les 10 ja estic molt cansat, però sempre abans de dormir intent gigir una miqueta. A vegades són menys de 5 minuts, però m'ajuda a relaxar-me una mica i poder dormir bé. Però jo som d'aquestes persones que necessit Res, eh? 2 minuts per quedar adormit.
I del que bé, quina sort que té Manuel Calvo. Bé, sí. Una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Quina me'n recomanes?
Bueno, recomanaria moltes, no? Perquè depèn del moment, depèn del lloc, depèn dels ànims, no? Però, per exemple, pues una com qualsevol altra pues, podria ser The Hall of the Moon de dels Waterboys, que me recorda quan jo era un estudiant a Barcelona.
I de vinga, amb aquesta baixant barrera, amb els Waterboys baixant barrera, Manuel Calvo, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat avui a partir d'aquesta paraula tan fantàstica com es martell. Gràcies i molta sort en sa feina.
A vosaltres, una abraçada.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.